Ells també juguen a la seva pista contra les Vallesanes. De moment ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Imatges d'infantesa. Mercè Rodoreda. La torre familiar tenia dos jardins. Del jardí de darrere, no sé per què, en dèiem l'hort. Potser perquè només hi havia arbres fruiters i com a úniques flors, les que feien els rosers enfilats per les parets que els tancaven. Uns rosers vells, coberts de roses que semblaven de cera, i uns altres, els Mr. Clark, amb roses d'un vermell fosc, vellutades i amb un perfum agressiu. I els lilàs. Els arbres eren tres o quatre magraners, tres mandariners, dos tarongers de taronges agres, un palosanto esplèndid, groc de fruita quan perdia les fulles, i a l'acabament de l'hort, l'ametller i el saúquer, que deia el meu avi, havia nascut sol. Darrere de l'ametller i el saúquer, creixia, poderosa, una figuera de figues negres, de coll de dama. Imatges d'infantesa. Mercè Rodoreda.
Som Terra, amb Billy Garcia.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. Avui podrem parlar pausadament amb l'Andreu Ibáñez, president i fundador de Lleida Dron. L'associació Lleida Dron, amb seu al Parc Científic de Lleida, serà present a la Fira de Sant Miquel, enguany amb una sèrie d'activitats centrades en part en la contribució d'aquesta tecnologia a facilitar la lluita contra la Covid-19. També parlarem amb el Toni Dalmau, investigador del programa de benestar animal a l'IRTA i responsable tècnic del segell de benestar animal Welfare. La certificació Welfare en benestar animal és l'únic certificat independent homologat per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, basat en els referents europeus, que avalua i controla la qualitat del benestar animal en granges, en espais de creixement i escorxadors, de manera exhaustiva en les espècies bovina, porcina, ovina i per gallines, pollastres, conills i galls d'indi. Tot això avui al Som Terra. Som-hi!
Som Terra. El programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
L'associació Lleida Dron presentarà a la Fira de Lleida solucions de diferents empreses per ajudar amb la pandèmia i incidirà en l'agricultura de precisió. Les 13 conferències professionals i amateurs de Lleida Dron tindran enguany un format online. Consistirà en una sèrie de ponències pregravades que seran presentades en streaming durant la fira, per a tot el món, a través de YouTube i de Facebook. Les ponències mostraran els últims avenços en el sector de drons, fent èmfasi en dos temes: les noves aplicacions específiques d'aquests aparells a l'agricultura de precisió i les múltiples aplicacions que s'estan portant a terme per ajudar a la lluita contra el coronavirus, com per exemple la neteja d'espais oberts amb sistemes d'irrigació de substàncies contra el virus i el control d'aforament a platges i altres espais susceptibles d'aglomeracions amb càmeres i sistemes d'intel·ligència artificial. Parlem amb l'Andreu Ibáñez, president i fundador de l'Associació Lleida Dron. Andreu Ibáñez, president i fundador de l'Associació Lleida Dron. Benvingut. Què tal? Com va? Com esteu? Amb ganes d'aquesta Fira de Sant Miquel?
I tant, gràcies per convidar-nos. Sí, sí, que a vegades s'apropa més i ho tenim al damunt.
Evidentment, una Fira de Sant Miquel poc usual, no?, amb molts canvis, però vosaltres hi sereu allà i, a més, d'una forma molt important. Per què presentareu solucions per a empreses justament per ajudar amb la pandèmia, no?
Doncs sí, durant aquesta malaurada època que estem passant tots, i se van trobar en diferents moments en què la tecnologia, en aquest cas dels drons, pot ajudar a solucionar certs aspectes, i aleshores estarem presentant a unes conferències que farem, que no seran res més que les 300 conferències professionals de Lleida de Dron que farem dintre de la Fira de Sant Miquel, i on presentarem diferents aplicacions que s'han fet amb els drons durant aquests mesos que ajuden a pal·liar certes moments que passen amb la pandèmia, no? Concretament tema de platges o de control d'aforament, temes molt específics.
Tretzena edició, o sigui que som més que veterans, 13 anys, déu-n'hi-do, com passa el temps de ràpid. Això per una banda.
Sí, sí. Lleida Dron és una entitat que porta des de l'any 2010 fundada, no portem 13 anys, ara mateix estem fent el 10è any, però el que hi ha hagut anys que hem fet més d'una edició anual de les nostres conferències professionals i concretament amb dintre Fira Lleida aquest és el 5è any consecutiu que les fem dintre del Saló de Sant Miquel i Eurofruit.
Va, ens has començat a puntuar, no?, a explicar alguna de les aplicacions que tindrien els drons per ajudar-nos amb la Covid. Què és el que explicareu? Suposo que no ens ho explicaràs tot, deixaràs algunes coses per a les conferències, però en què poden ajudar els drons a fer-nos la vida més fàcil amb la Covid? Ens deies, per exemple, amb el tema de platges, molt interessant. De quina manera?
Doncs molts empresaris, els hi ha passat igual que a tothom, que han hagut que espavilar-se a moure una miqueta la seva feina habitual i pensar noves aplicacions, nous serveis. Tothom a les empreses s'ha hagut d'espatilar en certa forma coses que no s'havien pensat encara que es podien fer amb els drons, on hi ha hagut moltes empreses del país que s'han donat compte que es podien fer. I bàsicament parlarem d'aquestes dues temàtiques, una que no ens queda tan propera, perquè es parlem de les platges hi ha hagut normalment tendència a les aglomeracions. Aleshores, el que s'ha organitzat són sistemes de vigilància a través dels drons que són capaços de discernir si en un moment determinat hi ha excessiva aglomeració de personal en una determinada zona i aleshores avisar de que això està corrent perquè la policia o l'ens que toqui vagi allà i dispersi una mica de la gent, no? Això per un costat. I per altra, s'està emprant també els drons amb el que seria la irrigació de la substància que pertoqui en aquest moment per fer neteja de certes zones contra el virus.
Per tant, això de les platges, no? El seguiment de les platges es podria extrapolar a qualsevol altre esdeveniment on hi hagi aglomeració de gent, no cal que sigui la platja. Em deies també que
sí.
No tenim platja, però moltes vegades els mitjans...
Sí, però la veritat és una miqueta... Sí, és la broma. La veritat és una mica més complexa. L'utilització dels drons en espais on hi ha molta gent, a priori està prohibida, perquè és una certa por. La legislació prohibeix normalment l'utilització de drons damunt de llocs on hi hagi molta gent. En el cas de les platges té una mica de trampa, i és que els drons no volen damunt de la gent, sinó volen damunt del mar. Aleshores, si hi hagués un problema amb el dron, per exemple, el dron cauria damunt de l'aigua, no cauria damunt de la gent, no? És una cosa curiosa, no? Aquesta és l'explicació simple, perquè amb les platges sí que té sentit de fer aquesta... No vol dir que no es pogués fer a qualsevol lloc. Per exemple, Fira de Lleida aquest any presenta un sistema també innovador similar, però fet amb càmeres de vídeo, que permetrà detectar si hi ha aglomeracions de persones dintre dels seus pavellons. Bueno, en aquest cas es fa amb càmeres. Si ho féssim allà amb drons, s'hauria d'aconseguir uns permisos molt sofisticats, hauria de fer uns plans de seguretat molt sofisticats, que ho faria inviable comercialment.
D'acord, però es podrien aconseguir si fos necessari.
Sí, perquè a més en aquests casos són casos, diguem, d'emergències o casos d'aplicació que la llei permet que hi hagi aquests extras, no? En un determinat, quan es requereix, doncs, imagineu-vos, per un foc, per una aplicació complexa, doncs en aquest cas la llei permet tenir una certa flexibilitat i fer-ho. Però en el cas de les platges s'ha cercat perquè hi havia aquesta problemàtica, que la gent s'amuntegava a les platges i després perquè els drons realment estan, com imagina't, com 50 metres dintre del mar, però amb unes càmeres molt potentes que tenen, i si arribés a passar alguna cosa malament al dron, el dron cauria a l'aigua i no passa amb altres persones.
Tot pensat.
Que no ha passat mai, no ha passat mai. Avisem-ho, no passa. Els drons no cauen normalment per evitar possibles problemes.
D'acord. També suposo que parlareu d'agricultura de precisió. Jo no sé en els darrers anys com ha evolucionat els drons amb l'agricultura de precisió, que va passar doncs, a ser ciència-ficció, a ara ja s'estan utilitzant i sobretot en quins contextos s'està utilitzant això?
Sí, bueno, diguem que el que ha hagut, com passa en qualsevol mercat d'aquests emergents, ha hagut una estabilització, i si quan fa 10 anys començàvem a parlar de que els drons es podien aplicar a l'agricultura, diferents empreses van agafar el mànec i van fer aplicacions, el que passa és que després tot s'assenta, no? I en aquest cas podríem dir que les aplicacions que s'estan fent sobretot són en cultius que tinguin gran valor afegit, és a dir, que siguin costosos, per exemple el raïm, on tinguin valor afegit, on puguin ficar un cert marge econòmic per millorar la seva qualitat. No ho trobarem normalment en plantacions generalistes, no? Sí que es pot trobar en determinades fruites, sí que, però, per exemple, amb cereals pot trobar cada vegada és més minso, no? Però, bueno, hi ha tota una sèrie d'empreses que s'han especialitzat, que tenen desenvolupats serveis molt específics per això i que estan funcionant. I aquí tenim un país que es dedica molt i treballa en continuar.
Uh-huh. Pots dir de quins sectors? Sector del vi?
Bueno, les empreses normalment no treballen molt específicament per sectors, treballen per a, diguem, tot el que seria mercats de fruita o collites amb valor afegit. El vi és un d'ells, alguns tipus de fruita, com t'he comentat, i
cireres, pot ser. O no?
Depèn, perquè això, també és cert que requereix una especialització, perquè no és el mateix... Una cosa és volar el dron per damunt d'una zona de plantada, sigui del que sigui de cereals o sigui de fruiters, i una altra cosa és què fas després amb aquestes dades que agafes, que bàsicament són imatges o és vídeo, que es tracten amb unes càmeres molt especialitzades, però després bàsicament s'ha de passar un software i hi ha d'unes persones i uns programes que analitzen allò. És a dir, que fa falta una especialització gran amb el pas inicial, no, però sí amb el pas secundari, que és el d'analitzar aquestes dades. Uh-huh. Aleshores, sí que és veritat que altres s'han especialitzat algunes amb aquests camps, no? I sí, concretament jo diria que aquí era més aviat el tema de vinya i alguns fruiters.
I alguns fruiters, d'acord. Enguany no es podran fer algunes activitats, evidentment. Per exemple, fer volar drons, com ho teniu això per aquest any?
Bueno, nosaltres tornarem a tenir en col·laboració amb Fira de Lleida, que ens uneix un conveni de col·laboració de fa molts anys. Tornarem a tenir la nostra zona, que és una zona molt gran, de bastants metres quadrats, no recordo, 300 metres quadrats. Podríem dir que tenim el pavelló més gran que cap empresa present a la Fira, perquè tenim una zona molt gran, on hi ha una xarxa, que la tenim físicament muntada tot l'any, on els nostres pilots faran vols de demostració. Contínuament tindrem una sèrie de drons allà i de tant en tant doncs, els pilots aixequen els drons i fan vol tindre aquesta xarxa de seguretat per evitar que el públic pugui tenir cap problema amb els drons. El que passa és que altres anys hem fet una activitat que és molt xula, que la fèiem normalment els caps de setmana, i era que formàvem, ensenyàvem a centenars i centenars de nenes i nens a com fer anar drons, i això aquest any doncs, no serà possible perquè no es poden compartir elements, és a dir, no podem passar el dron d'una personeta a l'altra i fer cues allà que estiguin amuntegats. Aquesta serà la llàstima, però els drons volaran igual perquè els nostres pilots estaran allà, òbviament cobrint totes les mesures de seguretat necessàries, de distanciament, mascareta, etcètera, i volar els drons els volarem exactament igual.
O sigui, que hi haurà Lleida Drone Racing Team. Les curses es faran igual, que no hi haurà les activitats
més... Sí, el que hi haurà és aquesta formació que fèiem específica per nens i nenes, que quedava molt xulo, que molts nens i nenes, centenars de nens i nenes, passaven amb els seus pares i nosaltres, amb els nostres monitors, els ensenyàvem durant uns minuts a fer volar un dron, i era molt, molt curiós, no? Aquest any això no podrà ser-hi. Però sí que estarem i els nostres pilots volaran drons normals i després també farem específicament el que són drons de carreres que volarem dintre d'aquesta xarxa.
D'acord. I això del simulador de pejades que en guany tampoc es farà, què és o què era?
Doncs el simulador de pejades és una activitat que vam començar l'any passat i que estem desenvolupant als laboratoris TIC del Parc Científic, que és on té la seva seu, l'Associació de Lleida Drone, i és que mitjançant un joc d'ordinador, un joc que els nens i les nenes poden tenir a casa seva, poden haver comprat, funcionant amb qualsevol ordinador, inclús amb qualsevol consola, doncs el que fèiem és que els ensenyàvem a fer aquest joc, però la gràcia està en que el projecte que estem desenvolupant és que podran jugar dintre de les Terres de Lleida. Estem fent una representació espaial. En aquest cas, el que estem començant és... Sí, el que estem començant és l'Horta de Lleida, tenim tota una sèrie d'una zona bastant gran de l'Horta de Lleida digitalitzada, és a dir, l'hem recreat amb un espai tridimensional i els passos que estem fent no és un projecte senzill ni curt, és un projecte que dura bastant temps perquè hi ha moltes persones involucrades, doncs els nens i les nenes podran conrear i fer anar les eines normals que fa un pagès, per això es diu simulador de pagès, dintre de terres de Lleida, no? Se fiquen a l'ordinador i se'n van, doncs, imagina't, a l'Horta de Lleida a recollir, doncs, la fruita que hi ha a l'Horta de Lleida, no? I a més era exactament el mateix que l'Horta de Lleida perquè l'estem aixecant en tres dimensions.
Que xulo! Però això ja és una realitat o no? O està en
sí,
procés?
Sí, l'any passat es va mostrar a la fira i teníem quatre ordinadors que permanentment estan contínuament ocupats per nens i nenes. Que va ser una imatge molt xula de la Sant Miquel perquè és que teníem una cua permanent de nens i nenes per ficar-se als ordinadors i la cua més gran era de pares i mares darrere dient nen, per què hem de marxar? No? Nena, surt aquí ja. I els nens estaven absolutament enganxats a... Es poden veure les fotografies del nostre panel web, allí a rom.com. Els nens i les nenes estaven enganxatíssims i, bueno, trobem que és una forma d'utilitzar la tecnologia, de fer anar que els nens i les nenes reconeguin pues, la nostra realitat social, on estem, que és el que es fa, la nostra indústria més potenta, que és l'agricultura, i que segueixin tenint una proximitat amb aquest ambient.
Doncs a banda de l'agricultura de precisió i de, per exemple, el control d'aforament de platges que ens explicaves, hi ha altres casos concrets com la neteja d'espais oberts amb sistema de regació de substàncies contra el virus. Explica'ns com ajuden els drons a tirar endavant això.
Sí, bueno, tenim desenvolupats, l'indústria ha desenvolupat una sèrie d'aparells que en aquest cas el que porten són uns dipòsits que pots ficar diferents tipus de líquid. Aleshores, bàsicament el que estan fent empreses i a les nostres conferències tindrem alguna empresa que estarà mostrant-ho i segurament tindrem els aparells a la fira, com ja els vam tenir l'any passat. Imagina't un dron que és molt gran, és un dron que pot tenir com a 2 metres de diàmetre, són uns aparells enormes, que a sota tenen un dipòsit, normalment igual molt uns 30 litres de líquid que sigui, i el que s'està utilitzant és per ruixar zones on hi ha hagut un problema. Imagina't pues, els exteriors d'un casal d'avis que hi ha hagut problemes d'aquesta mena aquests dies. En comptes de tenir que anar una persona pues, amb un fumigador i anar fumigant pas a pas, passa un dron amb una alçada curta i ruixa d'una manera més ràpida i concreta tots els exteriors. I això s'està fent amb diferents llocs.
D'acord. Com funcioneu? És a dir, vosaltres teniu els drons, no? Feu volar els drons, però teniu partners. Ara que s'explicaves que busqueu altres organismes, entitats, associacions, etc., per poder aplicar els drons a l'agricultura de precisió, a la vigilància de platges, etc. Quines són aquestes sinergies?
Bueno, la realitat és que el dron és una associació sense ànim de lucre que la seva fundació, l'objectiu que cerca és la difusió del sector dels drons i de les tecnologies que hi ha darrere. I per això el que fa són contínuament esdeveniments, fa tallers, fa també projectes, però ja es deia que des d'un principi sense ànim de lucre, nosaltres no. Això sí, la gent que forma part de l'associació, doncs molta gent tenen les seves empreses i alguna gent es dedica a un sector i la gran majoria es dedica al sector de drons i tenen desenvolupats els seus serveis específics al voltant de drons. Aleshores tenim contactes doncs, amb tot l'ecosistema, perquè fa molts anys que hi estem, i cada empresa dintre de l'associació i propers nostres doncs, se dedica a fer el seu propi negoci i fa el que li interessi. Alguns d'aquests doncs, treballen amb els diferents camps, doncs, agricultura molts, fa coses també de ramaderia, alguns fan coses per indústria, tenim gent que fa coses per vaixells, per exemple, per temes del mar, o hi ha de tot. Els aplicacions del dron són múltiples.
Sí? Quines són aquelles aplicacions que ens costaria adonar-nos? Així com en un inici l'agricultura de precisió ja ens va semblar una cosa allò molt surrealista i molt de ciència-ficció, en quins altres projectes treballeu?
Bueno, mira, te donaré un de proper que és molt, molt fàcil d'entendre, per exemple. Les línies d'alta tensió que van des de on s'origina la corrent elèctrica, sigui amb una central del tipus que sigui, o sigui des del Pirineu amb una central d'aigua o no sé, de qualsevol lloc, per arribar fins a la població, a les ciutats, als pobles, doncs tenen que fer normalment centenars de quilòmetres amb unes grans torres on passen els cables d'alta tensió que s'anomenen. Per llei, aquests cables s'han de revisar una vegada a l'any. D'acord? Això s'ha fet fins fa no massa, que feien persones que anaven caminant per sota de la línia aquesta i era una tasca inhumanament gran amb uns prismàtics mirant com estava l'estat de les línies. A vegades poníem els calés, també es fa en helicòpters, però encara molt més car. I ara fa uns anys el que es fa és amb drons. Van uns pilots amb drons, es fiquen al costat de la línia, aquests drons porten unes càmeres especialitzades que revisen l'estat tant de les línies de tensió, el que són els cables, com el que són les pròpies torres d'alta tensió. això ha fet que hi hagi una reducció immensa de costos per les empreses elèctriques en aquest aspecte, i que la revisió d'aquestes torres, que són l'origen a vegades de problemes com poden ser focs o poden coses d'aquestes, perquè imagineu-vos que està un arbre o que un animal s'ha mort allà damunt, el que sigui, no se'ls revisa més fàcil, i aleshores això ha sigut un valor afegit als drons, doncs, molt important.
Déu-n'hi-do, interessantíssim. I la part més lúdica, la part més particular, perquè vosaltres també, no, feu classes i ensenyeu a pilotar drons a tothom qui vulgui, doncs, tenir un dron.
Bueno, nosaltres fem diferents tallers, com dèiem, el que són classes les fan diferents empreses que formen part de l'associació, perquè si un vol ser pilot de drons, de veritat, que passa un curset oficial que costa uns certs diners i que s'ha d'obtenir una determinada titulació.
Com un carnet de conduir, per entendre'ns, no?
Sí, a més a més, no és especialment complex, però sí que dura uns mesos, sí que té uns costos, i sí que et demanen, doncs, un tema de salut també, vull dir, el tema de drons, sobretot quan són els drons professionals, és un tema molt seriós. Però em deies per la part lúdica, i la part lúdica, en aquest cas, una de les parts lúdiques que treballem molt i que és espectacular és aquest tema de les carreres de drons. Les carreres de drons es fan amb uns drons molt petitets, que acaben amb una mà, que són drons que tenen una velocitat impressionant, amb segons se fiquen a 100 per hora, van superràpids, i els pilots que els volen són persones que estan molt mentalment preparades, perquè els volen de tal manera que, com si estiguessin ficats en un del dron. El dron porta una petita càmera, aquesta petita càmera retransmet en temps real la imatge de televisió amb unes ulleres que estic al pilot. El pilot està sentat en una cadira, amb una cadira a cara, no es mou, però sentat damunt del dron, corrent a tota velocitat i fent unes meravelles de moviments a l'aire que són absolutament impressionants. Nosaltres això ho demostrem a la Fira Lleida, el que passa és que, clar, tampoc tenim un espai molt gran. El nostre espai és molt gran, però els drons de carrera requereixen molt més espai, però, bueno, fem unes demostracions. I, a més, portem uns mesos en què hem fet, passant amb aquest tema de la pandèmia, hem fet una sèrie de concursos online, i la gent ha ensenyat els seus vídeos, i els vídeos que fa i com vola por ahí són espectaculars, són vídeos de veure, els teniu al nostre plan web.
Doncs es buscarem. I també per a comunicació, imatges amb dron que s'han fet, no? Tot de vols d'ocell, que ara, doncs, són molt més senzills i amb unes imatges increïbles les que es poden captar.
Sí, és el que diem. Els drons, les aplicacions són moltíssimes, i després, bueno, ja depèn de les empreses i la seva aplicació. Jo diria que el 75% de les empreses que es dediquen al món dels drons es dediquen al tema precisament d'imatges, és a dir, a gravar fotografia i vídeo. És un percentatge més mínim que es dedica a les aplicacions més, diguem, més de caire industrial o coses d'aquestes, que són molt més complexes. Gravar un vídeo per fer bonic és molt xulo i té la seva complicació, i després s'ha d'editar tot això, però no requereix, per exemple, de software o d'enginyers que estiguin darrere revisant unes dades, no? Però, efectivament, com tu dius, en el món de lo que seria els medis de comunicació, lo que seria, pues, el vídeo, la televisió, el cinema, totes les pel·lícules ara es graven amb drons, moltes zones de les pel·lícules graven amb drons, moltes televisions porten drons per gravar imatges, això és permanentment i continuo.
Et puc fer una pregunta personal, Andreu Ibáñez, que tinc molta curiositat, perquè si l'associació va néixer fa 10 anys, però fa 10 anys no eren tan habituals els drons, com descobreixes tu, que ets el president i fundador de Lleida Drone, el món dels drons?
Bueno, realment els drons existeixen fa una mica més de temps. Ja existien, el que passa que no eren, diguem, del domini públic, no era una cosa que es vegués a molts llocs. Es començaven a veure, eren molt més cars. Bueno, va ser identificar, doncs, una tecnologia que tenia sentit, que té sentit des de Lleida, perquè ja t'he dit que això ho fem des del parc científic, i té sentit perquè treballem moltes tecnologies i treballem, doncs, a ser possible els temes de fruita que ens envolten de massa agricultura, i tenia molt sentit, s'entre veia que tenia molt sentit, i va ser el moment de dir, doncs, bueno, anem a muntar aquesta associació, érem una sèrie de persones que teníem aquest interès, que seguim estant la majoria d'elles, i després moltes altres que s'han incorporat, i contínuament es fan esdeveniments i es fan activitats, i, bueno, aquí seguim davant del cap, tot el que no, que es diu.
Doncs, Andreu Ibáñez, que vagi molt bé aquesta edició de la Fira, on vosaltres també hi teniu molt a dir, en aquesta Fira de Sant Miquel, poc habitual, perquè hi haurà moltes mesures, evidentment, per la Covid, i que també serà una mica de mirall de la resta de fires que es podran anar fent arreu de Catalunya i arreu del món, perquè se n'han anul·lat moltes, aquesta es manté amb unes mesures excepcionals, i molta gent estarà mirant què passa a Fira de Lleida, no?
Així és, estem molt a prop d'ells, amb tot el recolzament que puguem, i confiem en que les mesures funcionin i que estan ficades en marxa, però després mai, ningú sap mai com funcionarà les coses davant del dit aquest, el Covid-19. Aleshores, es tracta de posar el màxim i després posar els dits que tot vagi bé i això ho desitgem.
Doncs Andreu Idáñez, president i fundador de l'associació Lleida Drone. Ho seguim també a lleidadrone.com. Gràcies, que vagi molt bé. Fins aviat.
Molt bé, gràcies.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Welfare és la primera certificació de benestar animal que se centra en l'avaluació de l'estat i el comportament dels animals. El segell de benestar animal Welfare ja està disponible en els productes d'origen animal de més de 4.000 supermercats de tota Espanya. Per primera vegada, els consumidors tenim un indicador avalat científicament que ens permet triar una compra més ètica. Un indicador que garanteix el benestar animal segons estableixen els estàndards científics europeus enfront de productes no certificats. El segell Welfare, el primer desenvolupat científicament per l'Institut IRTA, en col·laboració amb l'Institut Basc de Recerca i Desenvolupament Agrari, avala davant del consumidor que els animals han viscut i han estat sacrificats cuidant el seu benestar. Avaluen quatre principis bàsics, en els quals es fonamenta el benestar animal: una bona alimentació, bon allotjament, bon estat de salut i un comportament propi de la naturalesa de cada espècie, incloent un correcte estat emocional. Toni Dalmau és investigador del programa de benestar animal a IRTA i responsable tècnic del segell de benestar animal Welfare.
La Vaca Tecnològica.
Toni Dalmau, investigador del programa de benestar animal a l'IRTA i responsable tècnic del segell de benestar animal Welfare. Benvingut. Què tal?
Com va tot plegat? Moltes gràcies. Bé, bé. Molta feina.
Molta què? Molta feina.
Molta feina, sí.
Oi, ja està bé que hi hagi molta feina. No ens queixarem per excés de feina. Va, expliqui'ns, Toni Dalmau, en què consisteix aquest segell? Què hem d'entendre per aquest segell de benestar animal Welfare?
Doncs mira, el segell Welfare es basa en un projecte europeu que es va finançar ja fa uns quants anyets. De fet, això és la feina de quasi 15 anys de treballar en benestar animal, en el que, diguéssim, els investigadors europeus que ens dediquem al benestar animal ens vam reunir i vam començar a veure què era això del benestar animal i com es podia basar. I una de les coses que vam identificar és que durant molts anys, com que hem fet els estudis de benestar animal, sempre hem agafat un grup d'animals, els hem posat una sèrie de característiques a l'entorn i hem vist com els afectava el benestar. I per tant, llavors publicaves i deies, mira, doncs els animals estaran millor si estan a un metro i mig que si estan a un metro quadrat per animal. O els animals estaran millor si són 12 hores de llum que si són 9 hores de llum. O els animals estaran millor si la temperatura és de 23 graus que si és de 27, per exemple, no? Doncs durant molts anys vam anar fent molta investigació, anar traient aquestes guies de com millorar el benestar animal. I el problema és que amb els anys la gent va assumir que el benestar animal era això, era doncs, que la temperatura fos 27, que l'espai era metro i mig, que la llum fos a no sé quantes hores, i durant molt de temps el benestar animal ha sigut un checklist, un llistat de coses que es basava molt en instal·lacions i en el maneig. I van començar a sortir certificacions de benestar animal, i aquestes certificacions de benestar animal es basaven en això. És a dir, la gent anava a una granja i es mirava pues, quantes hores de llum, com eren les parets, com eren les terres, com eren... I ens vam donar compte que és que no s'estava mirant els animals. És a dir, nosaltres, clar, i nosaltres quan fem una investigació, uh-huh, el que fem és mirar els animals per veure quins són aquells factors de risc que hauries de millorar, i en canvi, quan certifiques, resulta que el que et paren eren els factors de risc. Dius, ostres... Com és possible que un tio estigui una hora i mitja en una granja i no es miri els animals?
Clar.
I això és el que vam intentar canviar amb el Welfare Quality. Uh-huh. És a dir, escolta'm, si tu vols avaluar el benestar animal, has de mirar els animals.
O sigui...
Hi ha una cosa fonamental en els animals, que és el seu comportament, per exemple. Digues, digues.
Uh-huh. Dic que va una mica... També deu anar lligat, és a dir, si no hi ha unes instal·lacions adequades, difícilment els animals tindran el benestar que se'ls exigeix. no? Va lligat.
Efectivament. És a dir, sempre hi haurà... És un factor de risc que fa que la probabilitat de que un animal estigui bé és més gran, lògicament. Però acabem assumint el tema de que tu vas a una granja, mires com està el terra, com està la llum, com està el no sé què, i assumeixes que tots els animals estan bé. I això no és així. Perquè, en el fons, cada animal és un ésser viu absolutament únic, individual, i els animals perceben l'entorn com el perceben, i cadascú és diferent als altres. Llavors, quan tu avalues el benestar animal, has d'intentar avaluar els animals que estan en aquell entorn. Segur que un entorn que té tots aquests factors de risc controlats, segur que tindrà els animals una mica millor que un altre entorn. Però el que no pot ser és certificar benestar animal sense haver-ho mirat, sense haver-ho observat. Per què? Perquè hi ha vegades que hi ha entorns que estan molt bé però fa el maneig. O hi ha vegades que un entorn determinat amb una genètica determinada no quadren. D'acord? I els animals no se'n surten. Per exemple, hi ha races de vacú de llet, d'acord, que no els posis a pujar al Pirineus amunt i avall. Per què? Perquè no poden. Perquè no estan adaptats a fer-ho.
Escolta, això és molt obvi.
Doncs això que és tan obvi, d'acord, doncs hem tardat molts anys en poder explicar-ho. I el problema és que al final hem tingut que ser els investigadors els que diuen, vale, doncs mira tu, com que la resta de la gent no ho veu, primer perquè és més fàcil fer instal·lacions i manets, al final tu tens un tio una hora mirant-te parets i terra, i lògicament la evolució és molt més ràpida que si agafes un protocol com el nostre que estàs 6 hores en una granja.
Quin és el protocol? És a dir, com podem saber... És que ens ho has començat a explicar i t'he interromput, i ho sento molt, perquè ara tinc molta curiositat de saber com què feu per saber com estan els animals. Aquest protocol que ens dius.
Aquesta és la gran pregunta que surt en el seu moment l'any 2004. I és quan, Europa posa 17 milions d'euros, perquè veus que la cosa no és senzilla, 17 milions d'euros i 40 institucions i més de 300 persones treballant-hi, per veure aquest bon, aquí com ho fem, com ho valorem sobre els animals, quins paràmetres, quins indicadors podem fer servir. I durant 5 anys aquest projecte europeu el que va fer va ser això, va ser validar aquests indicadors. Què vol dir validar un indicador? Doncs pues que aquell indicador que estàs mirant realment et digui alguna cosa sobre el benestar dels animals.
I quins serien aquests indicadors? Sí, m'imagino que deu d'haver molts complicats, però així, els que siguin senzills i que puguem entendre nosaltres, sense tenir idea de benestar animal.
Primer de tot, el que has de fer és tenir en compte que el benestar animal no és una sola cosa, sinó és una combinació de coses. És a dir, tu pots estar molt bé de salut, però mentalment pots estar trist o perjudicat.
I tant.
D'acord? Per tant, la salut és molt important, el estar ben alimentat és molt important, però també és molt important que tinguis un estat mental correcte i tinguis un comportament correcte per lo que ets com a espècie, no? Que puguis fer allò que necessites fer com a espècie. Vale? Per tant, indicadors basats en l'animal. Què podries fer? Per exemple, una cosa que es mira molt en una granja sempre són les menjadores, no? Ve un tio i et diu, vale, vaig a mirar com estan les menjadores. Perfecte. Tu vens aquell dia, mires que hi ha pinso i mires que les menjadores estan correctament. Què et diu allò? Pues et diu que aquell ramader aquell dia, pues la menjadora la tenia correctament. Saps? Si aquella menjadora estava correcta durant els últims 3 o 4 o 5 mesos? No. Pots saber-ho, sí, com amb un indicador basat en l'animal, que és la condició corporal. Per exemple. Llavors, què has de fer? Pues has de buscar una manera d'estandarditzar una mesura per mirar aquesta condició corporal.
Sí.
D'acord? Que és la feina que s'ha de fer en el projecte. És a dir, com mirem la condició corporal? Pues mira, mirem aquests 4 o 5 punts de l'animal i si 3 d'aquests 4 punts estan malament, l'animal està massa prim. Com es mira? Fas tot un procés d'entrenament d'observadors, d'acord? I després apliques una avaluació. És a dir, vale, quin és el límit en el qual jo accepto que en una granja hi hagi animals amb mala condició corporal? Un 0,0 no sé quant per cent. Vale, doncs aquest és el límit a partir del qual penalitzaré per condició corporal. Què més li pot passar a un animal en una granja? Doncs, per exemple, que hagin de competir molt per recursos. Vale? Dius que vol dir competir per recursos. Doncs, ostres, quan l'animal vol jeure, que no tingui prou lloc per jeure i s'hagi de brallar amb un altre animal, perquè vol jeure. D'acord? Doncs això, per exemple, en vacú, nosaltres estem 2 hores mirant comportament, mirant aquest tipus de coses. És a dir, quants desplaçaments hi han d'un animal a l'altre, quantes bralles hi han, on es produeixen aquests desplaçaments i aquestes bralles, quant tarda un animal en jeure, per exemple.
Dius, com ho puc saber jo si un corral és confortable o no és? Doncs una manera molt senzilla és veure quanta roda li mal engeure. Però nosaltres sabem que una vaca, per exemple, tarda entre 3 i 5 segons en geure. Que si tu vas a una granja en el que la majoria dels animals et tarden 6, 7, 8 segons en geure, vol dir que tens un problema d'una granja que és poc confortable pels individus.
D'acord.
O, per exemple, quan s'ageuen, comencen a picar amb estructures a la granja. Clar, això vol dir que aquelles dues estructures els estan molestant, no estan ben adaptades a l'animal. Per tant, mirant comportament, pots veure quin grau d'adaptació té l'animal en aquella granja. I això requereix més temps, requereix entrenar la gent, i fa que el protocol pues, sigui una mica més complexa i fa que el protocol sigui una mica més car, d'acord? Però el valor final que surt és real perquè estàs valorant l'animal, perquè estàs centrant en l'animal, que no vol dir que no mirem també instal·lacions. Clar que incloem instal·lacions, però del 100% de les mesures que tenim, doncs un 80% seran els animals i el 20% restant en aquelles instal·lacions que són molt importants, com per exemple que hi hagi prou espai de veurador perquè l'animal pugui veure, ja no només perquè quan digui set, sinó perquè tingui el mínim de competència amb altres individus quan vulgui anar a veure aigua.
Llavors, heu estudiat el comportament, no? O potser ja el coneixíeu, no ho sé, de diferents animals a les granges, i m'imagino que de producció intensiva o també extensiva. Aquest segell...
Les dues, perquè l'avantatge, clar, l'avantatge d'un esquema que està basat en l'animal és que l'animal és el mateix, estigui en una granja intensiva o estigui en una granja extensiva. Els problemes seran diferents, d'acord? Perquè els problemes que trobaràs en intensiu seran diferents dels problemes que trobaràs en extensiu. Però l'animal que els dirà igualment quan estigui en intensiu que quan estigui en extensiu. Tu quan un veig un animal coix, d'acord? El veuràs igual en intensiu que en extensiu. Tu quan estàs en extensiu ja veuràs si els animals estan en zones molt concentrades perquè l'abeurador és un abeurador únic i hi ha braies a l'abeurador, o l'animal té molts abeuradors o té una zona inclús d'un riu que pot anar a veure aigua a diferents àrees i no hi ha competència per recursos. És a dir, la qüestió és que quan tu mous un protocol d'instal·lacions a animal basic, no, a mesures basades en l'animal, d'acord, el que guanya és això, internacionalitzes el protocol. Perquè l'animal va igual de coix a Argentina que a Finlàndia.
Clar.
M'explico? Sí, i aquest és el gran què. I quin és el problema d'aquest tipus de protocols? Que necessita gent molt ben entrenada. Perquè, clar, jo no et puc dir, vés a mirar condició corporal a porcí, sense indicar-te com fer-ho. Llavors, el Welfare Quality, a més de validar aquestes mesures, va validar tot un procés d'entrenament dels auditors. I per això, des de l'IRTA, que som un centre de recerca, el que hem fet és supervisar sempre tot aquest procediment. És a dir, ara mateix els que fan les auditories són auditors de certificadores. Però tots aquests auditors de certificadores treballen sota la nostra supervisió. Cada X temps anem a fer una auditoria amb ells per veure que estan fent les coses bé i prèviament han tingut cursos d'entrenament pues, que per un protocol concret, per exemple, de porcí, d'engreix, doncs pren 4 dies amb un examen final, d'acord? Llavors, clar, tota aquesta idea, tot aquest procediment és bastant innovador, perquè fins ara el que s'havia fet amb benestar animal és això, és un checklist, o sigui, un llistat de coses, sobretot medides en les instal·lacions i maneig, anaves allà, prenies aquestes mesures durant una horeta, horeta i mitja, te n'anaves i deies certificat benestar animal. Dic, no. Centrem-nos en l'animal, dediquem, si cal, 6 hores a la granja a mirar animals, però mirem-los. I assegurem-nos, d'acord, que sigui l'animal que et digui si està o no està bé. D'acord? Partim de la base de que, efectivament, normalment, aquelles granges que tenen millors instal·lacions solen sortir millor. Però hi ha casos en què veus que, ostres, doncs no quadra. Per què? Perquè el maneig potser no és tan bo. O perquè la genètica no era una genètica adaptada en aquella granja.
D'acord. Ostres, molt interessant. Anem a pams, perquè ara tinc el cap que em bull de preguntes. Ja hi ha una llei de benestar animal que m'imagino que es deu referir més a aquest checklist que ens deies. I per tant,
clar,
aquest segell de benestar animal, el Welfare, és un segell al qual hi poden accedir els ramaders, en aquesta ocasió, de forma voluntària, imagino, no? És com qui fa producció ecològica, per dir-ho d'alguna manera, no? Voluntàriament
efectivament.
Vull aconseguir aquest certificat.
efectivament, de fet, la producció ecològica és un bon exemple d'un tipus de sistema que ja les instal·lacions o el maneig, d'acord, ja facilita que l'animal pugui tenir menys riscos menys problemes de benestar animal. Però tot i així, nosaltres diem tot i així, les granges ecològiques també s'han de visitar i també s'han d'avaluar el benestar animal. Per què? Perquè quan tu fas una certificació d'ecològic, el que mires són instal·lacions i maneig, no te fixes en mesures basades en l'animal i ben entrenades. Per tant, tenia un bon exemple de dir, tu, de base, jo tinc un sistema que potencialment és molt millor, d'acord, però no deixo de fer una avaluació de benestar animal per assegurar-me de que no tinc problemes que se m'estan escapant. Uh-huh. D'acord? Per exemple, imagina't una granja d'ecològic de porcí que fa servir una genètica de porc blanc, no?, d'aquests porcs rosadets, uh-huh, i m'estiran tot l'estiu a fora al carrer, d'acord, sense tapar-los de la insolació directa, que aquests animals es cremaran com els alemanys a Mallorca a l'estiu, d'acord? I no ho volem, és un problema de benestar animal, això.
Clar.
D'acord? Uh-huh. Per tant, tots els sistemes tenen els seus problemes, d'acord? Tot i que hi ha sistemes que potencialment ja són de base millor que els altres. Nosaltres el que diem és, tu, mesura el benestar animal al carrer, fixa't amb els animals, no costa res, d'acord, avaluar el benestar dels animals, fem-ho i certifiquem-ho i assegurem-nos de que comencem a posar el focus en l'animal, que és l'important, d'acord? I l'altre, ja ho anem millorant també les instal·lacions, però de moment monitoritzem els animals, sapiguem on són.
D'acord.
Va?
Per tant, és una manera de produir, és una manera de fer una ramaderia més ètica, no? Això ja d'entrada, segur.
Exacte.
Però segur que també, com que tot s'ha de monetitzar, això també implica doncs, una millor producció, una millor qualitat, segurament, i com a consumidors, doncs, un munt de... No només saber que aquella granja doncs, ha tingut uns protocols més ètics, sinó com a consumidors, aquella carn és més bona?
Bueno, que la carn sigui més bona o no, clar, això dependrà de molts altres factors. Llavors, jo podria dir que el benestar per si tu el puguis arribar a distingir sensorialment a la carn, jo això no t'ho diré perquè no és possible, no podrà ser. El que sí que diré és que un animal que està millor, diguéssim, que té un benestar més alt, és un animal que és menys costós. Ei, viure és menys costós. És a dir, nosaltres al final, quan estem en un entorn, tots aquells challenges, no?, totes aquelles dificultats que tenim al nostre entorn, ens suposen un sobreesforç energètic. I aquest sobreesforç energètic, on anem a pagar-lo, principalment és el sistema immunitari, un dels llocs on anem a pagar-lo. Mm. Doncs un animal que té més sobreesforç per tirar endavant el seu dia a dia, el problema que té és que tindrà menys funcionament o el sistema immunitari funcionarà pitjor. Això ho sabeu parlant de l'estrès, no? En humans també passa. Molt d'estrès produeix una immunodepressió. Però en animals igual. Què vol dir això? Que si nosaltres aconseguim que un animal tingui menys estrès, i l'estrès bàsicament vol dir costos d'adaptació a l'entorn, d'acord? Aquest animal tindrà un millor sistema immunitari. Un millor sistema immunitari vol dir animals més saludables, animals amb menys malalties, animals amb menys necessitat de tractaments, animals, al final, que entren dins d'aquest concepte molt universal ara, que és el One Health, no? Animals més saludables és una humanitat més saludable.
D'acord. Ai, molt interessant. I llavors, una mica també això, els lineals als supermercats, aquest segell, després el veiem, és a dir, podem veure, hi ha una icona, és un segell que el trobem quan anem a comprar la carn, no?, amb els productes.
Exacte. Aquest segell el trobareu tant en carn com en ous com en llet. Mm-hmm. I és una W que posa welfare, d'acord? Una W que pot ser de color verd o de color negre, uh-huh, d'acord? I ja tot posa. A més, hi ha una pàgina web, l'animalwelfare.com, que et permetrà també tenir informació, no?, d'on surt tot això. Hi ha un link al Welfare Quality perquè vegis la quantitat de... Perdó, que passa un tractor ara per aquí al costat. Veuràs la quantitat de bibliografia que hi ha darrere de tota aquesta feina, uh-huh, d'acord? Penseu que ja fa 15 anys que treballem en aquest tema, d'acord? La certificació està funcionant aquí a Espanya des del 2014, d'acord? Tot i que ara és quan comencem ja a explicar-ho més, perquè som científics i anem a poc a poc amb les coses i ens agrada estar segurs del que estem fent i ens agrada implementar les coses amb seriositat. Llavors, tot i que vam començar amb un pilot el 14, doncs és ara quan comencem a explicar una mica més, ja amb la veu més alta, de dir, tu, estem fent la feina ben feta, estem contents amb el que estem fent, estem millorant les coses, les empreses estan remant, perquè és un protocol que també la nostra idea és que ha de ser de millora contínua, uh-huh. És a dir, el benestar animal no és una cosa estàtica, hem de ser capaços de que els tios que estiguin certificats d'aquí 3 o 4 anys estiguin millor dels que estan avui en dia i que d'aquí 10 estiguin millor que quan fa 4 anys, i entre tots hem d'anar millorant dia a dia pues, les condicions que tenim amb els nostres animals de producció, sigui l'espècie que sigui.
Per tant, un projecte que va néixer el 2014, que va iniciar-se llavors, però que està, diguéssim, florint en aquest 2020, no? Que està traient fruit en aquest 2020.
Sí, anava a dir, el segell com a tal va sortir precisament el 2019, res, el setembre del 2019.
Ara té un any, com aquell qui digui-ho, sí.
Sí, és pre-Covid, el segell és pre-Covid, d'acord? Però ara és quan ja comencem a tenir ja un volum important d'empreses que han dit, vale, apostem per això, i ja és hora de començar a explicar què vol dir aquest segell, que la gent ja se'l començarà a trobar amb diversos productes, i començar a explicar què hi ha al darrere.
Qui ha apostat primer, les empreses ramaderes o les empreses distribuïdores, és a dir, supermercats? És un peix que es mossega la cua o és els supermercats que han apretat els ramaders o és a l'inrevés? Són els ramaders que han ofert aquest segell de qualitat a supermercats. Com ha anat això?
Doncs mira, diria que les primeres empreses, 2014, 2015, 2016, que eren coses molt puntuals, venien les empreses específiques a preguntar per alguna cosa de benestar. Sobretot eren gent que estaven exportant fora d'Espanya i que fora d'Espanya, sobretot Regne Unit, ja els demanava certificació en benestar animal i, per tant, necessitaven posar-se al dia. Però això va avançar molt ràpid quan les distribuïdores, d'acord, van començar a preguntar per com funcionava això. Recordo, per exemple, el 2017, moltes reunions amb diferents distribuïdores explicant el sistema i algunes d'elles ho van agafar amb molt d'interès i van començar a demanar-ho a tots els seus proveïdors. I així, aquí és on diguéssim, la certificació fa un salt gegantí. Llavors, et dic ja, petites empreses o poques empreses al principi, però realment el salt és quan la distribució diu sí, ens interessa això, anem a apostar per això i anem a demanar als nostres proveïdors que s'hi adhereixin i que comencin a controlar el benestar animal.
I et volia preguntar per un altre, no sé si, una altra casuística que no sé si també ha apretat per a que les empreses vulguin tenir aquest segell de benestar animal, welfare. Són les incursions animalistes en algunes granges. Pot ser que també això hagi fet doncs, que les empreses, empresaris ramaders o botigues vulguin tenir aquest segell?
Jo diria que hi ha un concepte global de pressió social. És a dir, aquestes entrades o aquests grups animalistes són una part de tota la societat que fa unes accions concretes, però el que sí estan veient les empreses és que la societat en general està començant a assumir que el benestar animal és quelcom important i que vol cada cop estar més informada sobre aquest tema. Hi ha algunes enquestes de la Unió Europea, l'Eurobaròmetre, per exemple, en el que es veia un salt molt important de les enquestes que va fer a principis dels anys 2000, a les enquestes que es van fer últimament, en el que precisament Espanya és un dels països que feia un salt més important quan li preguntaven al consumidor si li preocupava el benestar animal i si es considerava ben informat. La resposta era que li importava i, segon, no trobava informació i li mancava informació. Per tant, les pròpies empreses, veient el que passava al nord d'Europa en altres països i veient que aquí també la societat cada cop és més sensible sobre aquests temes, doncs anaven en aquesta direcció. Però no només pel moviment de grups específics animalistes, sinó jo crec que és perquè tota la societat, sobretot la població més jove, d'acord, està començant a prendre consciència d'aquest tipus de coses.
I, escolta, no només s'avalua i es controla la qualitat del benestar animal en les granges, també en els escorxadors.
Efectivament. A vegades em diuen, com pots parlar de benestar animal en un escorxador?
Home.
No? Dius, són com conceptes contradictoris.
Doncs,
I la resposta és molt senzilla. La resposta és molt senzilla, però és perquè hi ha moltes maneres de matar un animal i n'hi ha molt poques de fer-ho bé. Per tant, el que mirem nosaltres és ja no només el moment del sacrifici, sinó que l'arribada en el transport, les descàrregues, la conducció dels animals, l'allotjament en els corrals d'espera quan s'han d'esperar a que els hi toqui l'hora, la conducció al sistema de sacrifici, l'estabornit, que és molt important, és a dir, que es faci un bon estabornit de l'animal, que vol dir que l'animal, en el moment que el mates, no està conscient, no nota que l'estàs matant, no és conscient del que està passant perquè està inconscient, i d'aquí la importància del sistema d'estabornit, però tot aquest tipus de coses s'han de controlar i s'han d'avaluar, perquè, tot i que la legislació europea ja ho demana, ja ho exigeix, i els escorxadors ja estan sotmesos a aquesta legislació, sempre es pot fer una mica més, que és el que nosaltres demanem en un certificat de benestar. Que, de fet, abans no t'he contestat del tot a la pregunta que m'has dit a Granger, és el mateix. Tot i que la legislació europea ja exigeix uns estàndards de benestar animal, nosaltres podem exigir una mica més, d'acord? I ho podem basar en què? En mesures basades en l'animal. Per què? Perquè la legislació normalment es basa molt en instal·lacions i maneig.
Que interessant. Va, com es posen en contacte amb vosaltres les empreses, els supermercats, és a títol empresarial individual, com funciona? Perquè vosaltres sou l'IRTA, que és l'Institut de Recerca Tecnològica.
Al principi es posaven en contacte amb nosaltres,
sí.
Però en el moment en el que comencem a generar el que és l'esquema de certificació, nosaltres tenim unes empreses de certificació, d'acord, que són les que treballen amb nosaltres. Llavors, ara ja directament ja no ens arriba el contacte de l'empresa, directament ens arriba una full, d'acord, que ens envia l'empresa de certificació, ens diu, mira, que tal empresa ens ha contactat, és una empresa d'espècie tal, té tantes granges, tal, com faríem la certificació? Diu, mira, doncs heu de fer tantes granges, d'aquesta manera, tal. Però ara, diguéssim, el que fan és, normalment, si ens contacten directament, els enviem a les empreses de certificació, ara en tenim, em sembla, 13, treballant amb nosaltres, i les que ells volen, les que coneixin o les que no coneixin, els hi fan el pressupost que considerin, i després comencen a treballar. I nosaltres el que fem és supervisar després que aquestes granges s'estan fent segons el reglament i segons els protocols.
Doncs, escolta, molt interessant. Qui vulgui demanar més informació, doncs el trobarà, per exemple, a la web, no? animalwelfare.com. Trobarà, doncs, tota la informació de la certificació, d'aquest certificat de benestar animal. Ha estat molt interessant escoltar-te. Encara ens queden preguntes, però si de cas ja per un altre dia. Toni, moltíssimes gràcies. Toni Dalmau, recordem que ets investigador del programa de benestar animal de l'IRTA. I responsable tècnic d'aquest segell de benestar animal Welfare. Gràcies.
A vosaltres, vagi molt bé.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Ràdio Sant Vicenç és a Cal Aragall, al carrer Barcelona 16-18. Ràdio Sant Vicenç, el teu poble, la teva ràdio.
But life still goes on. I can't get used to living without you.